Doncs això, una cova que portarà per nom Aina. Rafa Fraguas, bon dia.
Hola, bon dia.
Una cova que, doncs, per pura casualitat, gairebé, oi, vas trobar a la zona dels Colls, a dintre del terme municipal, a la zona dels Colls.
Sí, sí, exactament.
A veure, explica'ns, en Rafa, ara també li comentarem, en Rafa és un espeleòleg consumat, oi? Ha participat en expedicions en altres llocs del planeta, per tant, doncs, és algú que sap de què va la història aquesta de les coves, tot i que últimament, ara en comentaves, fa temps que no t'hi dedicaves.
Sí, ara ho havia deixat, no sé, un parell d'anys o així que no ho feia i em dedicava més que res a escalar i alta muntanya, i un viatge que vaig fer a l'Himàlaia, i lo de les coves i barranquisme ho tenia una mica deixat de banda, o sigui, no he oblidat, però una mica apartat perquè tot de cop no es pot fer.
D'acord, és a dir que havies, si no recordo malament, el sistema de l'Aranyonera, havies estat també a Mèxic...
Exactament, sí.
O sigui,
ja fa anys d'això, sí.
Diguem que hi ha un cert currículum aquí al darrere.
Sí, hem fet unes quantes cosetes sota terra.
Doncs, a tot això que vas anar cap a la cèlebre cova del gegant, i diem cèlebre perquè és aquesta cova on hi havia un grup d'investigadors de la Universitat de Barcelona que havia estat buscant restes sobre la prehistòria de Sitges en aquella època, i fins i tot allà vam fer una mòbil explicant, doncs, la feina que estava fent aquesta gent, que no sé si encara hi van, però bé, és una cova que, la cova del gegant, que està protegida perquè ningú caigui dins a l'àmbit dels Colls. Com va anar, doncs, tot plegat? Perquè en principi anaves cap a aquesta cova, no?
Sí, anava a fer el que és la travessa en plan esportiu que es fa, que entres per la cova del gegant i surts per la cova llarga, o al revés, pots entrar per la cova llarga i sortir per la cova del gegant, que és un itinerari de fa 180 metres de recorregut i t'hi pots tirar, doncs, bastanta estona perquè és tot arrossegat i amb passos molt estrets i per fer-ho amb nens, doncs, la veritat és que està bé, perquè no hi ha cap mena de dificultat tècnica, no hi ha cordes, l'únic que, bueno, els nens allà s'ho passen bé, s'arrosseguen com un cuc per allà i, bueno, i miren per allà i no són grans... no hi ha sales grans ni res, la veritat és que no fa gaire mena de por ni res, i al final, doncs, surts una altra vegada pel mar i, bueno, pots estar-te mitjoreta per allà dintre.
Entres pel mar, surts pel mar, és a dir,
entres per una de les coves que està allà al penya-segat i surts per l'altra, que és de més difícil accés perquè, bueno, la sortida ja és una mica ja penjada, però, bueno, pots instal·lar una corda i després pots remuntar per la corda i surts.
D'acord. Per cert, per arrossegar-se ho tenen més fàcil els nens que els adults, no?
Sí, la veritat és que...
Per tamany.
Els nens per allà xalen bastant, perquè s'arrosseguen i, bueno, estan com a casa. L'únic que, bueno, surten, pues, plens de fang i plens de terra, però, bueno, això també és
xulo.
No passa res, perquè ja fiquen una roba que es puguin embrutar i només amb un casco i la il·luminació... Pues ja n'hi ha prou, no tenen que portar cap mena de material més ni res.
Tot i que cal sempre acostar-se a aquests llocs amb precaució, és a dir, anar amb algú que sàpiga a on t'estàs ficant i per on podràs sortir, òbviament, perquè, clar, si t'equivoques de forat i quedes... Per això s'ha de saber sempre amb qui es va i on es va. Aquí ho estem dient, no?, els nens, com si anessin com a casa, però, clar, evidentment, amb un punt de precaució per allò que s'està fent.
Sí, home, sempre amb algun adult, algun pare, perquè, bueno, la cova no només és entrar per aquesta entrada i sortir per l'altra, o sigui, a dintre hi ha algun altre ramal que no t'hi has de ficar, perquè, si no, no aniries a parar enlloc, hauries de tornar enrere i et podries liar. És bastant liosa, o sigui, hi ha bastantes ramificacions per dintre.
D'acord, per tant, doncs, sempre amb persones que sàpiguen de què es tracta. La qüestió és que tu portaves a la teva filla a fer aquest recorregut.
Sí, vam anar-hi un matí, no sabíem què fer i bueno, vam anar cap allà i no... Feia molt de temps que no trobava... Bueno, no anava per aquests indrets i no me'n recordava exactament on estava la cova llarga. L'altra sí, perquè l'altra no té cap mena de pèrdua, no? Però l'altra està una mica amagada i buscant-la no la trobava i em vaig desorientar una mica, em vaig desviar de l'itinerari i buscant-la vaig anar a parar en un altre lloc del penya-segat i vaig anar a petar amb aquesta, però de cap. No sé com, però bueno, m'hi vaig ficar i em va sobtar, no? Ostres, una cova aquí, amb una entrada així gran, que és estrany. Però vaig entrar i res, al cap de 2 metres semblava que s'acabava i no li vaig donar cap mena d'importància. L'únic que vaig veure una possible continuació, que es veia com entre... Al principi d'una gatera es veia entre el sostre i el que és el terra, doncs com un pam, o pam i mig, que semblava que, bueno, per allà miraves i semblava que continuava i bueno, podia tindre uns quants metres més. Però ho vaig deixar estar i vaig sortir cap a fora i vaig continuar buscant l'altra, que la vaig al final localitzar i, bueno, vam fer el que teníem que fer. Uh-huh. Vam fer l'excursioneta subterrània amb ma filla i ja està, i vam anar cap a casa i després, al cap de, no sé, un parell de dies, vaig estar donant-li voltes a casa, ja tranquil, ostres, però pensant allò que vaig trobar, igual podia continuar, perquè, clar, allà amb ma filla fora esperant i jo allà dintre, doncs, no vaig tindre temps, no? Només ho vaig mirar i res, i me'n vaig anar, però després, doncs allò em va...
Va quedar el coquet.
Em va quedar, sí, una mica allò com un interrogant, no? Allà podia haver-hi alguna cosa. Perquè bueno, ja m'havia passat amb algunes vegades fent espeleo i al cap d'uns dies, pues, no sé si vaig anar-hi una tarda pues, amb tota la calma del món, no? No tenia pressa ni res, vaig anar jo sol i sí, i dit i fet, vaig començar a treure terra d'allà una miqueta i igual vaig entrar pues, no sé, com 10 o 12 metres arrossegant-me, allò justet, només traguent-lo just, no? Allò sense treure molta terra ni res, només per poder passar. I vaig arribar amb un punt que feia la galeria un giro i no, allà no vaig poder passar més perquè ja hi havia més feina. I em vaig anar, bueno, vaig retrocedir, jo sense poder mirar enrere, guiant-me amb els peus perquè vaig passar justet, no podia donar-me la volta ni res. Uh-huh. I llavors, pues, a casa, vaig mirar el que és sobre el plano topogràfic, no? de la cova del gegant, i aquesta altra, i vaig veure que estaven molt a prop l'una de l'altra, i llavors una prenia la direcció cap allà, i en la cova del gegant hi havia en un cert punt interrogant, que era una possible continuació, i llavors vaig veure que hi havia un possible enllaç, no?, d'una cova amb l'altra. I això, doncs, em va animar a tornar cap allà, i vaig estar una altra tarda ja traguent terra, però ja més en sèrio. Vaig portar una gaveta, una paleta, i vaig començar a treure cabassos i cabassos de terra. Tal com agafava un, el treia, el tirava en mar, i al final doncs, bueno, vaig poder ampliar aquesta galeria, que ja segueix entrant arrossegat, però ja no costa tant. La veritat és que bueno, ja passa, és bastant còmode. I vaig poder passar uns 15 metres, o sigui, uns quants metres més d'aquella primera vegada. I en aquell giro que havia vist així una mica des de lluny, doncs vaig poder arribar fins allà mateix i apartar els últims cabassos de terra fins poder passar. I quan vaig passar, doncs llavors ja cada vegada allò es va anar fent més gran i ja podia posar-me a estar de genolls per allà dintre, donar-me la volta, i vaig tirar uns quants metres més, i va començar a aparèixer una saleta per aquí, una saleta per allà, i al final hasta em vaig ficar de peus, i va aparèixer una sala gran i molt maca, molt ben adornada de formacions, d'estalactites, de macarrons, Ja, després hi havia una rampa que, bueno, vam tindre que instal·lar una corda i baixes a el que és un llac d'aigua dolça, un llac subterrani amb l'aigua de color verd i, bueno, molt maco, perquè aquí al Garraf no hi ha res igual. De tot sí. El que he vist i he fet, bueno, aquí al Garraf és únic, perquè no hi ha una cavitat amb un llac així d'aigua dolça, que a més han de venir espeleobussejadors per continuar l'exploració per dintre de l'aigua, perquè continua. Hi ha sales per dintre amb estalactites i estalagmites dintre del que és l'aigua, dintre del llac.
Crida l'atenció, no estava descoberta, no està referenciada aquesta cova?
No, en absolut, perquè, o sigui, ja et dic, vaig entrar i era com un petit habitacle, tal com entraves per l'entrada i allà s'acabava.
Sí, l'entrada probablement sí que hi havia accedit gent, perquè
allà
si és fàcil...
segurament hauria entrat algú, sí, però bueno, no li van donar la importància que li vaig donar jo, i jo vaig veure aquella possible continuació i, bueno, a mi el neguit, no, pues em va donar jo ales per remenar per allà, per veure si allò continuava. Bueno, jo ja tinc l'experiència, no?, de que sé que si escarbes i busques, pues trobes, no?
D'acord.
Perquè ja m'ha passat en algunes cavitats de per aquí el Garraf i pel Pirineu, i efectivament, pues bueno, no m'imaginava que sortigués el que va sortir, igual no hagués sortit res, com al final, pues mira, ha sortit això, i ara estem pues quasi a punt d'empalmar-la també amb la cova del gegant. Igual estem a 5 metres de distància o així. L'únic que, bueno, les estrators pues ens fan anar a poc i tenim que anar rebentant els passos, que són petits, fer-los més grans, i això pues porta feina.
D'acord, és a dir que esteu intentant comunicar els dos sistemes.
Sí.
I per tant, al final els tres sistemes estaran comunicats, perquè el de la cova llarga també està amb la cova del gegant. Per tant, tenim un sistema de coves en aquesta zona bastant important, pel que comentes.
Sí, això seria llavors, pues bueno, tres coves que estarien enllaçades. Seria el sistema cova del gegant, cova llarga i cova aina. I encara em penso que n'hi ha una altra que està sota de l'aigua que també es comunicaria. L'únic que, bueno, estem esperant un dia que la mar estigui plana i calmada per ficar-nos.
Val.
Que encara no ha pogut ser, perquè sempre que hem anat, bueno, fa mala mar i tampoc fa molt que ho hem trobat. Això va ser pues a principis de gener que estem fent l'exploració.
Quan va passar això? Quan vas fer aquesta troballa? De quan parlem?
Pues mira, això va ser exactament aquest 5 de gener. Vaig anar amb ma filla a fer això.
Vale.
I ho vaig trobar. I ho vaig trobar, i llavors igual al cap de 4 o 5 dies vaig anar jo i vaig començar a trobar tota la resta. O sigui, va ser com un regal de Reis que em va fer la meva filla.
Déu-n'hi-do. L'accés en aquesta cova Aina està mig penya-segat, és fàcil d'accedir, s'ha de despenjar un...
Bueno, la veritat és que és fàcil. És fàcil, l'únic que, bueno, fa com una mica de... perquè t'assomes allà el que és el penya-segat, però és bastant rampós, t'has d'agafar una mica amb les mans... però s'hi arriba bé. I a baix hi ha com una plataforma que fins i tot et pots canviar allà quan el temps ho permet, que no hi ha gaire oleatge, i llavors només t'has de desviar una miqueta després d'aquesta plataforma i ja entres. Però no es veu des d'enlloc. Fins que no estàs allà no veus l'entrada.
Has de saber on vas.
Has de saber on vas, no ho veus ni des de dalt, ni des de baix en mar amb una barca, ni des de cap mena de lloc més. Està en un lloc bastant camuflada. Està,
sí, sí, o sigui, bastant oculta.
Per això jo crec que, bueno, fins ara no s'havia descobert. Vamos.
Està molt amunt de l'alçada del mar?
Està, jo diria que uns 3 metres està. Això ho tenim medit, però bueno, el que porta les mesures i el que està fent la topografia... això ho té ell, i Jo encara estic una mica al marge. Ho porta ell, ho està passant a net des de casa per fer els planos topogràfics i tot.
Això és el que et anava a preguntar.
Però em penso que està, sí, sobre uns 3 metres sobre el nivell del mar.
Més enllà de continuar l'exploració, s'ha de topografiar tot el que heu explorat fins ara.
Sí, sí, estem fent la topografia, que també és molt entretingut, perquè s'ha de medir tot i, a més, bueno, no tenim els aparells que actualment es fan servir, que és amb làser, o sigui, ho fem en plan, com sempre s'ha fet, no?
Manual.
En plan manual, en plan clàssic, amb un clinòmetre, que és un aparell que mesura els angles, amb una cinta mètrica i amb una brújula. I llavors, pues, bueno, hem d'anar un per una punta i l'altre per l'altra i anant medint i anant prenent mesures i anant apuntant allà amb una llibreta que queda allò fet tot una marranada que el company no sé com ho entén després quan arriba a casa. I llavors, pues, quan té un moment, llavors ho passa net i llavors per ordinador, a través d'un altre company, pues, amb un programa informàtic, pues, anem fent la topografia que l'estem fent amb 3D.
Com es registra una cova? Com funciona? Li heu dit Aina, diguem, en honor de la filla del descobridor, però això com... Quin procediment se segueix per dir, miri, ja hem trobat aquesta cova, li hem dit així i a més, doncs l'estem topografiant i per tant doncs això ha de constar en algun registre.
Bueno, quan la descobreixes jo crec que li pots ficar el nom que vulguis. A veure, l'has descobert tu, li pots ficar, pues, no sé, Pepito de los Palotes, si vols.
Sí, ja.
No sé. Bueno, t'has de posar en contacte amb la Federació Catalana d'Espeleologia, ja que estem aquí, no? I bueno, hi ha tot un catàleg de cavitats i llavors, pues, bueno, pues, llavors dones l'informe i...
Ah, primer verificar que allò que has trobat no ho hagués trobat algú altre i ja esté registrat, que també sí, es podria donar el cas.
Sí, no, però això és de cajón, que aquí no hi ha entrat ningú perquè vale, la cova estava totalment tancada i barrada. Allà l'únic que hem trobat han sigut ossos i cranis, que bueno, ara ens hem posat en contacte amb paleontòlegs que han de venir la setmana que ve, els tinc, si puc, no? Una tarda els tinc que acompanyar allà al llac, que a dintre del llac hi ha cranis que no sé si deuen ser de carnívors.
Cranis animals.
Sí, són cranis animals amb uns ullals bastant grans que m'han dit que, bueno, que de gossos no són. Podrien ser, pues, no sé, d'os o de hienes, que antigament habitaven aquests indrets, els antics depredadors, i bueno, ells sabran el que fan, no? O sigui, hauran de fer les seves investigacions amb carbono 14, que ho fan, i llavors allà ho diu tot.
Per certificar ja l'antiguitat que tenen.
Sí, quins animals eren i quina edat tenien. I...
D'acord, aquests encara han de venir, és a dir que...
Sí, aquests encara han de passar per aquí. Bueno, això sí, passen els passos estrets.
Són molt estrets per algú que no...
Bueno, hi ha llocs que sí que són bastant estrets, però per arribar a aquesta zona la veritat és que es passa bé.
Vale.
Per arribar fins aquí on està el llac. Hi ha només un punt, però bueno, es passa bé i tot l'altre només has d'anar arrossegant-te i no tindre claustrofòbia i...
I... Això és la base, no? De l'espeleòleg,
sí,
no tenir claustrofòbia.
Això és la base. Primer t'has d'arrossegar i després comences a ficar-te a dret per allà dintre i ja vas més còmode.
Perquè de quines distàncies estem parlant, Rafa?
Exactament, ara mateix no t'ho puc dir, no t'ho puc dir perquè ni ho sé.
Però àprox.
Però, a veure, igual podem portar ja uns 200 metres topografiats, però encara hi ha coses que encara no n'hi hem vist nosaltres, perquè encara continuen, però hem de patar aquests passos estrets i hi ha diverses ramificacions. N'hi ha com 3 que van direcció nord i després hi ha la més probable connexió amb una cova amb l'altra.
Hi ha desnivell?
No, desnivell no n'hi ha gaire. És quasi tot... tot horitzontal, és una cova de predomini allò de desarrollo, o sigui, d'anar de caminar, d'arrossegar-te, però amb corda no fa res. Sí que hi ha alguna pujadeta, alguna baixadeta, però poca cosa. Deu haver-hi de desnivell La part més alta, si ho comuniquem amb la cova del gegant, doncs deu ser la boca aquesta que baixes amb corda, que és un pou de 12 metres. Això seria la part més alta. I la part més baixa, doncs encara no ho sabem, perquè tot és la fondària que pugui tindre el llac, que és per sota del nivell freàtic.
El llac... anava a dir, és molt gran aquest llac? Perquè, clar, quan parlem d'un llac... un llac subterrani que és un xup gran, és molt més que això, hi ha una extensió gran d'aigua, com ho podríem definir?
Bueno, l'entrada, a veure, quan entres i te'l trobes, deu fer com mitja habitació d'aquesta que estem aquí. Encara no l'hem medit, la veritat. Deu fer igual... 3 metres quadrats, potser, el que és és el que es veu aquí, la fotografia.
Sí, que és una de les fotografies que apareix a l'eco.
Per darrere segueix, l'únic que no es veu perquè jo estic aquí i ho tapo, no?
D'acord.
Però, bueno, la veritat és que és gran. I llavors hi ha com un túnel que baixa, i jo això ho he baixat, i llavors sembla que arribis al final, però després hi ha un pas a l'esquerra, i immediatament darrere es veu una sala... amb estalactites, estalagmites...
Això sota l'aigua?
Tot això sota l'aigua. Això vol dir que, bueno, abans el nivell del mar estava molt més lluny d'aquí i la cova es va formar i després les aigües van pujar i tot això pues, va quedar tapat per les aigües, perquè si no s'explica que s'hagin format les formacions a dintre de l'aigua.
Però clar, el que has comentat, això és un llac d'aigua dolça, és a dir, no és contaminació del mar. Aquesta és aigua... que deu venir d'algun lloc o està aquí sempre, o teniu alguna hipòtesi sobre això?
Bueno, encara no ho sabem amb certesa. Podrien ser filtracions de lo que ha sigut la pluja i que s'ha anat dipositant aquí, i a l'arribar al nivell freàtic, pues, llavors pues, l'aigua no baixa més i llavors ha anat pujant el nivell, o podria tractar-se d'una surgència o bueno, una veta d'aigua dolça, no ho sabem. A lo millor a baix sí que és aigua salada, perquè de fet, o sigui, l'aigua salada pesa més que l'aigua dolça. El que és segur que el que hi ha en superfície és aigua dolça, a lo millor a baix sí que és aigua salada. Però bueno, hauríem de prendre mostres i averiguar si tot és aigua dolça o la veritat és que és aigua salada i la part dolça està dalt.
Evidentment, aquí no hi ha cap espècie, no hi ha... O sí que has trobat algú de vida per dintre?
No.
No, aquí no.
Bueno, algun bitxo d'aquest subterrani sí que he vist. El primer dia que vaig entrar vaig veure algun bitxo d'aquests blancs, d'aquests cavernícoles, però no l'he tornat a veure més.
Vale. O sigui que no és molt habitada.
Ni rats penats, ni res. La veritat és que, bueno, amb l'entrada que hi havia al principi, a veure... pocs bitxos podien entrar ja.
D'acord. Estalagmites i estalactites?
Sí, està bastant farcit. Més que res hi ha molts macarrons i estalactites també, i hi ha racons que no hi ha res i després te'n trobes d'altres que sí, que està tot el sostre pues, farcit. Farcit de macarrons i a més tots amb la seva gota, o sigui que... La cova està encara
en formació.
Sí, està allò en vida, no? Que se li diu, no és una cova fòssil que ja està morta, sinó que està activa.
D'acord. Per arribar al llac s'està molta estona o no?
No, pots estar-te en 10 minuts, jo crec que hi arribes. Està uns 40 metres, 50 metres del que és l'entrada.
D'acord. És a dir que...
L'únic que, bueno, no... com que no hi entres corrents, doncs costa una mica de... Depèn de com et moguis per allà dintre, de lo àgil que siguis. I també, bueno, que vagis a la direcció correcta, perquè abans d'arribar també hi ha unes altres galeries que si t'equivoques per allà no hi arribes.
Val.
Tot això quan estigui el que és la topografia, llavors pues, ja veus per on és i et fas una idea de lo que és la cova. Fins que no estigui el dibuix fet, no...
Deies que feia temps que no et dedicaves a l'espeleo. El fet d'haver trobat això t'ha tornat a picar el coquet?
Bueno, sí. Sí, la veritat és que sembla que hagi tornat a començar de nou. I més amb això, no? Explorant una cova i aquí al costat de casa, perquè moltes tardes quedem i és un moment, o sigui, ens fem una trucada o ens ho diguem pel grup de WhatsApp que tenim i els que estem explorant-la, pues, en un moment quedem i agafem els trastos i ens plantem allà i a l'hora de sopar ja estem a casa.
Que sou molta gent?
Pues crec que som uns 10 ara mateix.
10.
Que no ens reunim sempre els 10, o sigui, pues algun dia coincidim 3, algun altre dia 4, a vegades anem 2, depèn. O sigui, quan una tarda tenim temps o a vegades algun dissabte o algun diumenge. Amb una estoneta que ja anem, la veritat és que ja fem feina, ja n'hi ha prou. Si això estigués més lluny, pues en llavors, bueno, ens tindríem que desplaçar i igual perdríem un cap de setmana, però com que està aquí mateix, és molt còmode.
És que qui t'ho hauria de dir, no? Havent saltat el xarco més d'una vegada per anar a veure coves a Campixa, anava a dir, trobar-te un aquí al costat de casa és...
Sí, i tant.
Uh-huh. I què diu l'Aina?
L'Aina em sembla que encara, bueno, és molt joveneta i no ho valora jo el que és, o sigui... Yeah. Ella entra allà dintre i m'acompanya i mentre jo exploro, pues ella es queda allà jugant amb les seves nines allà dintre. Em fa entrar les nines a dintre d'un petate i si no, pues, bueno, quan es cansa, pues, fem una partida a l'uno i jo continuo per allà explorant o fent fotos o tota la feina que estigui a fer. Ella ens acompanya a les exploracions.
D'acord, és a dir que està basada.
D'agradar-li li agrada, perquè no rondina ni res, entra i s'ho passa bé. Uh-huh. I no diu de sortir ni res, i a dintre, bueno, s'està bé, perquè no fa ni fred ni calor, i ella està com a casa seva, ja.
No, home, és gairebé casa seva, té una cova, porta el seu nom.
Sí, podria ser, diguéssim, la seva segona casa.
La qüestió és que li agrada això, i suposo que també li deu haver fet contenta que li posessis aquest nom.
Sí, bueno, no sé si li fa gaire gràcia. Quan li dic, va, anem a la teva cova... no, molt, molt contenta no es fica.
Vale.
Més aviat no vol parlar del tema.
Uh-huh. Interessant. La qüestió és que quan preveieu que estareu treballant sobre aquesta cova? A partir d'això, a partir de que això sempre és una ciència inexacta i que, per tant, doncs, sempre pot passar que trobis noves coses que vagin més endavant. Però, en principi, a partir del que ja heu trobat i aquest interès que teniu de connectar els sistemes, quant temps penseu que encara us hi passareu?
És que és impossible saber-ho, perquè uh-huh. Igual s'acaba com d'aquí un mes, que la cosa no va més, com igual s'allarga, i també s'allargarà perquè no són galeries molt amples, o sigui, és tot bastant arrossegat, i sí que et trobes moments que, bueno, que vas més còmode, però de seguida et trobes un altre pas estret que et fa frenar i t'obliga, pues, bueno, a prendre-t'ho amb calma i paciència, i t'obliga a tornar i un altre dia i un altre dia. Uh-huh. I és una feina que és a poc a poc i bona lletra, i el que diuen, no? Allò de les coses de palacio van despacio.
Yeah. Es respira bé dintre?
Sí, hi ha molt bona ventilació i això és el que ens fa, o sigui, donar-nos pila perquè l'aire circula per tot arreu. I sí, ja està ben ventilada, o sigui, no et quedes allà sense oxigen ni res. L'aire corre contínuament perquè, bueno, amb això veiem que la comunicació es pot fer d'una cova a l'altra, l'únic que s'ha de trobar i s'ha de buscar.
Clar, que no és el mateix que passa en altres avencs del Garraf, que sí que són més complicats fins i tot de poder accedir, de poder respirar al seu interior, etc., no?
Sí, de fet també, bueno, els avencs del Garraf també estan molt a prop de l'abocador aquest que van ficar allà enmig, i llavors, pues, bueno, molts ara no s'hi pot baixar perquè hi ha gasos allà i no es pot respirar a partir de següent quina profunditat. Mm-hmm. Per això, perquè estan els gasos allà sota i no estan gaire ben ventilats. Mm-hmm. I bueno, és aire que és perillós.
Sí, és,
de respirar-los.
Que en el fons és llàstima, perquè el Garraf, que seria un paradís dels espeleòlegs, doncs, queda absolutament vetat o acotat per culpa d'aquestes filtracions dels lixiviats de l'abocador.
Sí, sí, és una llàstima. Bueno, de fet, un paradís ho és, i ho segueix sent. Però va ser una errada molt gran ficar un abocador allà enmig d'un massís calcari, perquè això ja des d'un principi se sabia, perquè tot filtra i tot va parar a baix. I va parar al subsol i surt per lo que és el riu de la Falconera, i tota la porqueria està sortint per allà i la d'anys que estarà sortint per allà encara.
Que de fet el riu de la Falconera, si no recordem, doncs farà uns 4-5 anys va haver una nova expedició també per intentar entrar una miqueta més, que feien els de Gràcia, si no recordo malament.
Crec que sí, no estic molt al corrent. Però, bueno, ara sembla que està algú millor, però des de que van tancar l'abocador el 2006, crec.
2006.
Però no, encara segueix fent pudor i no surt l'aigua com té que sortir. La veritat és que ficar-se allà dintre amb tota aquesta aigua així tèrbola, la veritat és que no és fàcil ni gens agradable.
D'acord. Perquè és periobusseig en fas, també?
No. O sigui, faig un marinisme i m'he ficat amb coves, però a mar obert, però dintre d'una cavitat. He estat ajudant amb alguna exploració amb ampolles, a superar algun sifó, a baixar ampolles. Amb una expedició que vam fer a Cotiella, vam baixar unes ampolles amb un submarinista a 500 metres de profunditat, vam estar allà dormint una nit, vam sortir el dia següent. I després, bueno, he fet alguna campussada, però no, amb equip d'espeleobusseig no. Això ja són paraules majors.
Sí, això parlant precisament amb la gent que estava fent l'exploració de la Falconera, ens ho deien, és una especialitat molt, molt, molt tècnica dintre del món de l'espeleologia, i que llavors hi ha molt poques persones que al final s'especialitzen o tenen la capacitat tècnica per poder-ho desenvolupar.
Jo m'hi hauria de dedicar, vamos, plenament i deixar tot l'altre, perquè amb això no pots tindre cap mena de fallo, ni cap errada, perquè allà dintre no pots tindre cap error, perquè te jugues la pell.
Interessant, doncs ja ho saben, una nova cova de les moltes que hi ha en el catàleg de coves de Sitges, aquesta que ha descobert en Rafa Fraguas, una cova que de fet formarà part d'aquest sistema de la cova del Gegant, que és la més coneguda probablement, al costat de la cova llarga, que era la que buscaves quan vas trobar
aquesta.
Doncs hi haurà una tercera cova, que és la cova Aina, que estan intentant connectar amb el sistema de la cova del Gegant, si aconsegueixen finalment rebentar aquest pas estret que els hi queda, amb una sorpresa interessant, un petit llac d'aigua dolça a l'interior, després d'haver tret tota aquesta terra que hi ha tret en Rafa. I aneu cada setmana, Rafa?
No, o sigui, quan podem, o sigui, no és una obligació ni res, o sigui, quan tenim
a poc a poc
un moment, doncs, ens enviem un WhatsApp, què, us va bé? Vinga, ja anem, ja està. Sí, no és allò, vinga, va, que tenim que anar-hi perquè tenim que anar. I la veritat és que anem amb moltes ganes, o sigui, quan tothom està encantat d'anar-hi i a la mínima que tenim una estoneta i anem.
És que crida l'atenció això, que es descobreixin encara coves, és a dir, com a mínim a llocs propers de la civilització, que s'entén que tot hauria d'estar més aviat trillat, més aviat doncs, garbejat, en canvi que se'n trobin doncs, a llocs més remots, doncs, té una explicació, però que se'n trobi doncs, això aquí al costat de casa té una gràcia.
Bueno, de coves n'hi han per descobrir, però per donar per vendre. L'únic que, bueno, estan sota terra i les entrades pues, estan no n'hi han. O sigui, però de coves n'hi han. L'únic que s'han de descobrir les entrades.
Bueno, és la primera que descobreixes com a tal?
I es descobreixen per casualitat. Normalment, no perquè les busques, sinó perquè, per sort, per casualitat les descobreixes.
D'acord.
Com de sort.
És el que ara et preguntava. És la primera vegada que en descobreixes una?
No, aquí al Garraf vaig descobrir l'avenc dels guerrillers. Bueno, estava ja descobert, però el vaig redescobrir perquè, bueno, s'havia quedat oblidat i ningú hi anava i ja no se sabia ni on estava. I el vaig tornar a trobar i, com que hi havia molt poca gent que l'havia fet, no s'havia explorat ben bé. Llavors, bueno, li vaig trobar una continuació i bueno, bastant important. I resulta que bueno, ara és un dels més fondos del Garraf, i al costat vam trobar un altre, que és la Venda de la Garrilla, que està molt a prop, i el vam comunicar. I és un dels més fondos de Garraf i dels més recorregut. Té 600 i pico metres de recorregut i fa quasi 100 metres de fondària.
Déu-n'hi-do.
Amb moltes sales, i és un dels més macos d'aquí del massís.
Tot i això, el món de l'espeleo sempre és un món per gent especialista, és a dir que a diferència d'altres àmbits de la muntanya, aquí s'ha de saber el que s'està fent.
Bueno, aquí la veritat és que no trobes tanta gent que tiri, no? Perquè perquè et ramal per aquestes activitats. Trobes més gent pues, a la muntanya fent corrents o fent trekking o fent muntanya pel Pirineu. Aquí la veritat és que som quatre gats que ens dediquem a això, que ens agrada, però els que ens agrada amb passió, de veritat. Ja, perquè, bueno, no sé, sembla com si t'ho diuen, ostres, anem a fer una cova o anem a ficar-nos per allà dintre, i si no ho proves et penses que, ui, no, jo ja no m'hi fico, que se m'ha perdut allà dintre, però quan ho proves, doncs després t'agafa el gusanillo i t'enganxes, perquè no és allò que diuen que t'hi quedaràs allà atrapat i no podràs sortir, i quin fred que fa.
És que normalment, si es parla de la gent de les coves, sempre és quan hi ha algun accident. Oh, és que estan buscant, es parla molt més d'això que de qualsevol altre aspecte, com en moltes altres coses, també.
Sí, home, d'accidents n'hi ha com a tot arreu, però n'hi ha més alta muntanya que no pas fent espeleologia.
Clar.
Allà dintre tu ja mires que no et passi res i prens totes les mesures adequades.
I a més, ja, ha d'agradar, perquè estàs en un lloc absolutament a les fosques, on has de portar sempre llum artificial, on a vegades l'aire és escàs o pot costar respirar, on és estret i, per tant, doncs té... És a dir, no hi ha tants elements agradables que acompanyin l'activitat.
No, però bueno, després comences a veure aquelles formacions i aquelles sales i fins i tot rius subterranis i la veritat és que si no ho veus amb els teus ulls no t'ho creus, perquè no és el mateix que t'ho expliquin o que ho veis per la tele o que ho veis en fotografies. Fins que no estàs allà i estàs allà dintre i camines per aquells racons que amb el que t'ha costat d'arribar-hi, no acabes de veure-ho bé i de valorar-ho i... O sigui, fins que no estàs allà és que te'n fas creus quan ho veus.
Els espeleòlegs catalans són dels bons, dels reconeguts a nivell general, eh?
Home, sí, aquí a Catalunya pues, s'han fet moltes expedicions i hi ha molta gent que s'hi dedica. I hi ha molts clubs i, bueno, i es fan molts cursos i sí, i fins i tot es fa espeleosocors, la federació fa cursos d'espeleosocors i hi ha molta gent dedicada a això. Hi ha un grup també pues, que es dedica, si passa alguna cosa, pues, de rescat i estan tots pues, molt units i molt vinculats i la veritat és que bueno, és un gran col·lectiu que està molt actiu.
Doncs Rafa Fraguas, no sé si dir felicitats, perquè clar, quan es troba alguna cosa nova toca felicitar, entenem.
Gràcies.
Doncs, i moltes gràcies també per haver vingut aquí, per haver explicat aquesta interessant troballa. No la trobaran, ell ho ha deixat ben clar, no la trobaran perquè és molt difícil de veure, ni que estiguis a sobre ni que passis per davant del mar, és complicat, t'hi han de portar, pel que entenem, però, i a més, millor aventurar-s'hi, el que hem dit abans, amb precaució i amb algú que en sàpiga, que aquesta és l'altra, aquest és el consell bo que val per qualsevol activitat a la muntanya.
I oi? Tant, sempre amb mesura i amb ull.
I amb ull. Doncs, Rafa Fraguas, repeteixo, felicitats.
Gràcies, Joan.
I fins una altra.
Fins una altra.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
home yesterday. The music in the laughter of children as they play. Friends who really love me and walk with me through this life. The one I love says I choose you again to be my wife. A thousand little things, a thousand little things, the moments of your mercy, every new day brings.
Doncs amb Point of Grace acabem musicalment aquesta segona hora en la que hem parlat de coves. Ara, doncs bé, un espai abans de començar la tercera, que inclourà la trucada quinzenal a la Rosana Lluch i l'espai dels llibres. Fins ara.